3. Tertulia de dones.
En Protagonistes tenim preparades les últimes tendències de la temporada. Per a tu, que t'agrada estar al dia, que vols estar informat i conèixer diversitat de veus. Tot el que necessites saber o podràs escoltar tots els dies de 12 a 2 de la mà de Sheila Gil i Núria Goterris.
Estàs a la 92.2 FM.
Set minuts passen de la una de la vesprada, moment de començar el repàs per l'actualitat provincial i local. Comencem parlant de la Diputació, que impulsa les oportunitats turístiques de Cirat com a municipi històric de l'interior.
El president provincial, Javier Moliner, ha estudiat al costat de l'alcaldessa de Cirat, Manuela Monzonís, possibles actuacions del govern provincial per a seguir potenciant la seva dinamització turística, després dels bons resultats que han tingut fins al moment les que ja ha dut a terme. Moliner ha explicat que estan recolzant el treball que l'Ajuntament està realitzant per posar en valor els recursos naturals i històrics que té el municipi per a impulsar la seva dinamització turística. Estem parlant d'un poble preciós situat en el mateix marge del riu Millars, amb molta història entre els seus carrers i que té moltes possibilitats de convertir-se en la destinació vacacional i de visita de milers de turistes durant tot l'any. Des del govern provincial seguirem ajudant en la mesura de les nostres possibilitats al fet que això siga una realitat que doni noves oportunitats de futur a la gent que tria quedar-se a viure durant tot l'any, assegurava el president. Part d'aquest treball turístic que la Diputació ha desenvolupat en col·laboració amb l'Ajuntament és el Pla Estratègic de Turisme, amb el qual el municipi està orientant els seus recursos per a generar o productes turístics, així com la primera fase de la rehabilitació de la Torre del Comte de Cirat, o la creació d'una exposició permanent, documents per a la història de Cirat, amb part del llegat que el comte de Cirat va donar a la Diputació en 2013.
D'entre les diferents accions que la Diputació i l'Ajuntament han ficat en marxa per a la dinamització turística de Cirat, és destacable el bon funcionament que ha tingut la implantació d'una tècnica informadora turística a través d'una subvenció del govern provincial per a tal efecte de 6.400 euros. I ens anem ara a repassar l'actualitat de municipis. Parem a Onda, que llança una campanya per a conscienciar sobre el consum d'alcohol en fira amb el repartiment de 4.000 gots.
L'Ajuntament d'Onda ha presentat la campanya Cuida't, amb la qual es pretén la conscienciació del consum d'alcohol i drogues en la fira 2017. Aquesta iniciativa, que s'ha realitzat des de la Unitat de Prevenció de Conductes Addictives del Consistori, en coordinació amb diferents àrees municipals i amb Creu Roja, es plasmarà amb diverses accions de prevenció i sensibilització i amb el repartiment de 4.000 gots reciclables que recordaran que cal tenir un consum responsable. La tinent d'alcalde de Política Social, Mari Carmen Aguilella, ha explicat que durant la Fira d'Onda repartiran de forma gratuïta aquests gots que porten impresos el lema de la campanya. L'objectiu d'aquesta iniciativa és que tant onders com visitants facin un ús responsable i segur del consum d'alcohol, evitant beure en gots aliens. Cadascun dels gots portarà amb si una volandera que permetrà al ciutadà enganxar-ho al cinturó o a la cibella dels pantalons, perquè còmodament puga disposar sempre del seu got i que cada vegada que ho miren recorden que es pot gaudir de la festa, però sempre amb respecte i responsabilitat.
Aquests gots, a més, són reciclables i suposen una major cura del medi ambient, de manera que s'evita l'ús de gots d'un sol ús i la consegüent acumulació de brossa. Els gots també porten serigrafiat el número d'emergència 112 per si qualsevol persona ha de fer ús del mateix. I ens quedem ara al Masora, que destina 90.000 euros per a la connexió del carril bici amb Castelló.
L'Ajuntament d'Almassora ha tret a concurs públic l'adjudicació de les obres d'adequació del carril bici del carrer Boqueres, una millora que permetrà connectar per primera vegada la ruta municipal amb el traçat de la CB18, que uneix Castelló amb Nules, passant per Borriana i Almassora des de l'avinguda Castelló. El preu de licitació és de 90.000 euros per a millorar l'accessibilitat per als vianants i la mobilitat ciclista en aquest espai que configurarà el futur anell urbà per a bicicletes. Les empreses interessades tenen fins el dia 26 per a presentar les seues ofertes per a aquesta actuació, que completarà l'executada a la fi de 2016 amb 50.000 euros i que va permetre crear els primers metres de via ciclista en la localitat, projecte en el qual van treballar conjuntament les regidories d'Urbanisme i Esports. En aquesta ocasió, l'Ajuntament d'Almassora complementarà l'actuació duta a terme per la Conselleria d'Obres Públiques per evitar la inseguretat en la rotonda d'entrada i eixida al municipi des de la CB18. Malgrat haver-se dut a terme la senyalització d'aquesta via ciclista, per aconseguir un bon nivell de seguretat vial, és necessària l'adequació dels diferents encreuaments viaris existents, assenyala el projecte.
Al seu torn, des d'aquesta ubicació també s'observa necessari travessar tant el carrer de Boqueres com l'avinguda de Castelló, vorejant la rotonda d'accés fins a connectar en via segregada el carril ciclista d'Almassora amb el que ve de Borriana, que en l'actualitat desemboca directament en la citada rotonda d'accés. La intervenció permetrà a més millorar l'accessibilitat al carrer de Boqueres. I parlem ara de la UNED, que promou una aplicació per a prevenir la depressió postpart.
El grup de recerca Mamàs i Bebès, Psicologia Perinatal de la UNED, proposa desenvolupar una aplicació informàtica que ajuda a prevenir la depressió abans, durant i després del part, finançada amb una campanya de micromecenatge i llançada a través de la plataforma Precipita de la FECIT, del Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat. Les aportacions personals poden ser de qualsevol quantitat. És necessari aconseguir com a mínim 5.000 euros i al màxim òptim serien 25.000. Segons les dades que maneja l'equip de recerca Mamàs i Bebès, 2 de cada 10 dones tindran problemes de salut mental durant l'embaràs i després del part. Trastorns amb conseqüències molt negatives per al desenvolupament dels neonats i per a la futura relació mare i fill. Les mares deprimides mostren baixos nivells d'eficàcia en la cura dels bebès, mantenent autopercepció de la baixa capacitat i rendiment com a mares, desenvolupen menys interactuació amb els seus bebès, en quant als xicotets seran menys reactius als estímuls, presenten menys destreses, rehuyen la mirada i quan creixen obtenen pitjor rendiment escolar, i fins i tot dificultats de socialització, problemes que poden continuar encara que la mare millore.
El desenvolupament d'una aplicació que ajudi a prevenir la depressió postpart suposa millorar la qualitat de les dones embarassades i en període de lactància i, conseqüentment, la dels fills i parelles. Amb aquesta aplicació, les gestants podran seguir el seu pes, anotar les cites amb la matrona i accedir a consells per a millorar la seva qualitat de vida. L'ús de tecnologies avançades com ordinador, telèfon intel·ligent o internet fa més ràpid i còmode l'accés a dades tant de l'embarassada com del seu equip mèdic, com de les investigadores que treballen en el camp de trastorn de salut mental perinatal. I ens quedem amb l'actualitat local. Ciutadans per Vila-real demana extremar les mesures de seguretat de la jura de bandera davant l'assistència massiva de públic.
El portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de Vila-real, Domingo Vicent, ha demanat extremar les mesures de seguretat en la jura de bandera civil davant l'assistència massiva de públic, ja que, segons les dades publicades per Defensa, es preveu que acudeixin fins a 1.500 persones. Aquesta xifra, sumada a l'alerta terrorista, fa que siga necessari un dispositiu especial. En aquest sentit, Vicent ha recordat que, a més, ens enfrontem a una escalada de tensió cada vegada més palpable a causa de la situació de Catalunya que ha generat que alguns grups independentistes, com Arran, calfen l'ambient en xarxes socials i també amb pegades de cartells per la localitat. En Ciutadans, assegurava Vicent, desitgem que aquesta jornada transcorrega amb la major normalitat democràtica possible i que aquells vilarealencs que vulguin jurar bandera vegin complir el seu desig amb alegria i concòrdia.
Així, per a Vicent, el respecte als símbols espanyols hauria de prevaldre sempre i el 28 d'octubre assegura és una bona forma per a demostrar-ho i per això des de Ciutadans esperen que tots els representants del consistori, inclosos els membres de Compromís, estiguen a l'altura i defensen al cap i a la fi allò que han jurat o promès el dia de la seva investidura. I avui també ha comparegut des de les files populars Carlos Gil, en aquest cas ha repassat algunes dades econòmiques del consistori, ha comentat que d'ara endavant intentaran desmuntar, en paraules de Carlos Gil, les falsetats que diuen des de l'equip de govern en aquesta matèria i, per exemple, ha parlat de l'endeutament municipal. Ha comentat que en 2010, quan estava al càrrec al capdavant del consistori, el Partit Popular, el deute era menor al registrat en 2016 i també que la situació de Vila-real és pitjor que la d'altres municipis propers, com per exemple Almassora i Onda.
El deute per habitant. O sigui, el deute per habitant, a més, ens permetís comparar diferents poblacions. Així tenen aquest gràfic on podem veure. En blau és el deute per habitant de l'Ajuntament de Vila-real des del 2010 fins al 2016. En 2010 estàvem en 300 euros per habitant, 2016 morarem per dalt dels 600 euros per habitant. Evidentment, en aquest punt, en el punt en què el senyor Benlloc diu que el PP va deixar l'Ajuntament en una situació poc menys que catastròfica i al borde de la bancarrota, doncs estàvem per baix de la mitja nacional. En termes de deute, d'euros que deu per habitant l'Ajuntament. La situació financera i de deute de l'Ajuntament de Vila-real ara respecte al 2011 és molt pitjor. És molt pitjor i a més se veu dia a dia. O sigui, no se paguen els proveïdors a temps, els proveïdors cada vegada són més reacis a treballar a l'Ajuntament, els proveïdors locals que estaven tan contents els últims anys, cada volta que parles d'algú que treballava a l'Ajuntament no volen quasi ni saber res perquè fan les factures i no saben quan les van a cobrar, perquè el període mig de pago s'ha disparat. I tot això són dades oficials.
Canviem d'assumpte, parlem ara de Protecció Civil, que inicia el curs d'autoprotecció escolar entre alumnes i professors dels centres educatius de Vila-real.
El Servei Municipal de Protecció Civil de Vila-real ha iniciat un any més les jornades d'autoprotecció escolar, que arribaran a nombrosos centres escolars. Els alumnes del Col·legi Escultor Hortells han sigut els primers a rebre la formació, en la qual han après quins són els protocols d'actuació en situacions de risc dins del propi centre i com han d'actuar davant d'una emergència. El professorat també participa en els simulacres i rep una formació prèvia per a poder ensenyar als estudiants els mètodes d'evacuació de les seues classes i les formes de procedir. Tal com explica el responsable de Servei Municipal, Ismael Solsona, totes aquestes jornades comencen amb l'estudi dels protocols d'evacuació de cada centre i s'inicia una coordinació amb els docents perquè sàpien quines són les tasques que han d'exercir en cada cas. Posteriorment, se simula una situació de risc que força a desallotjar completament el centre i en la qual participa el voluntariat de Protecció Civil, que avalua els exercicis realitzats i aporta solucions en cas de trobar alguna anomalia que no estiguera prevista en els plans operatius.
Solsona valora de forma positiva l'alta participació, ja que l'exercici és voluntari i han de ser els centres escolars els que sol·liciten la realització de les jornades. I assenyala que la taxa supera el 80%, la qual cosa, assegura Solsona, demostra la preocupació per la seguretat dels fills i la coordinació entre la comunitat educativa i l'Ajuntament. I avui també s'ha presentat una nova proposta, en aquest cas al Centre de Salut Carinyena, una proposta que sorgeix de la Regidoria d'Innovació i que ha permès la instal·lació de dues prestatgeries en les sales d'espera de la zona de pediatria, on els xiquets i xiquetes que esperen la visita al metge podran trobar des d'avui llibres i fitxes, així com colorins, per a fer de la seva visita al metge una situació més agradable per als menuts. Una visita en la que també han participat el coordinador del Centre de Salut de Carinyena, Raül Moya, així com la regidora de Sanitat, Sílvia Gómez, la responsable d'Innovació, Mònica Mañas, que han acompanyat al gerent del Departament de Salut Pública de la Plana, Miquel Rovira. En aquest cas, Mònica Mañas ha indicat que l'objectiu d'aquesta iniciativa és facilitar l'accés als llibres als més menuts per a fomentar la lectura i que mentre els xiquets esperen puguen gaudir d'una bona estona sense necessitat de dispositius mòbils.
Les coses que vam veure era que cada vegada la gent llegeix menys, especialment els xiquets, i el que havíem pensat era facilitar l'accés als llibres. Vam començar en un projecte de book crossing, que vol dir intercanvi de llibres, a la biblioteca universitària, on qui vulga pot deixar llibres, s'etiqueten i després són llibres que se deixen arreu del poble i que la gent se'ls poden portar, deixar, i en qualsevol moment això, llegir o inclús deixar llibres nous. Tot això estava funcionant molt bé, però sempre cara als adults. Nosaltres vam veure que n'hi havia una necessitat, per nosaltres inclús més important, que era fomentar la lectura en els xiquets. Els xiquets estan llegint molt en mòbils i pensaven que n'hi havia que buscar una alternativa per facilitar-los l'accés als llibres. La millor manera de facilitar-los l'accés als llibres era que quan tingueren un rato que no tingueren res que fer, que tingueren molt a mà un llibre. Podem anar o en el bolso sempre carregats en dos o tres llibres, o bé intentar que els llocs on els xiquets tinguin que esperar tinguin una facilitat d'agafar els llibres. Vam pensar que el centre de salut era un puesto adequat i ens van facilitar molt, molt les coses. Entonces, pues hem començat el projecte així, però esperem ampliar-lo a molts més puestos.
I per la seva part, el gerent de la Plana, Miquel Rovira, ha valorat que no només s'ha de prestar assistència sanitària als centres de salut, sinó també cada vegada ha de ser una assistència més humana, no només pensada i enfocada als més majors, sinó als xiquets, i per això consideren que és molt positiu poder difondre l'hàbit de la lectura.
Aquesta iniciativa a l'Ajuntament de Vila-real perquè contribuís a fer una assistència sanitària molt més humana. Quan parlem d'humanització de l'assistència sempre pensem en el pacient major, però molt poquetes vegades pensem que el xiquet, quan va a un centre de salut, se troba en un entorn poc amigable. Això fa que els xiquets es troben en un entorn molt més amigable i al mateix temps pues, contribueix a difundir l'hàbit de lectura entre els xiquets, entre la població infantil. Pensem que és molt important perquè els xiquets des de menuts s'acostumen a llegir, perquè el que ha sigut lector des de menuts probablement serà també un bon lector de major, i la lectura bé, pues, és una de les eines que més fa que una persona sigui una persona culta.
I abans de tancar el repàs per aquesta actualitat provincial i local, també obrim aquest espai a l'actualitat esportiva amb la nostra companya Mònica Benavent. Mònica, molt bon dia.
Què tal, Sheila? Molt bon dia. Un dia en el que el Villarreal ja espera el partit de dijous davant l'Eslàvia de Praga de la Europa League a casa, l'Estadi de la Ceràmica, a les 9 i 5 de la nit, en el que podria estar Denis Cheryshev, el rus, ha estat avui protagonista en sala de premsa. Diu que està preparat per als reptes que li presenta el Villarreal, recuperat i amb ganes de jugar. Així que això és una de les novetats i de les veus de la jornada, també en quant als horaris, perquè avui la Lliga ha donat a conèixer quan se jugarà el duel entre el Màlaga o el Villarreal i el Màlaga Club de Futbol. Serà a l'Estadi de la Ceràmica el diumenge 5 de novembre a les 6 i mitja de la vesprada. Així que ja tenim una jornada més a casa. Recordeu que el proper partit dijous i després jugarem Lliga davant les Palmes diumenge a les 12 del migdia.
Doncs Mònica, també moltes gràcies per aquest apunt esportiu. Ara sí, punt i final, el repàs per l'actualitat més propera. Una pausa, de seguida ens anem al Masorà per a conèixer una activitat solidària, però també carregada d'aspectes culturals i lúdics.
El próximo 1 de noviembre, como siempre, pero de una forma muy especial, demuestra a tus seres queridos que les quieres, que no los olvidas y que siempre van a estar a tu lado. En Floristería Novalis te ayudamos a recordar cada pequeño detalle de tu vida con una gran variedad de adornos florales a medida, centros naturales o artificiales, para que el día 1 de noviembre no sea un día más. Floristería Novalis, calle Comunión 33 de Vila-real.
Logifoto Vila-real, tu estudio fotográfico de confianza y calidad. Reportajes fotográficos, fotos de carné y cualquier tipo de servicio que sirva para capturar la vida en imágenes. Logifoto Vila-real te facilita sus instalaciones para que imprimas tus fotografías al instante y escojas de entre toda su gama de artículos tu preferido. Además, en Logifoto Vila-real te garantizan un buen acabado en la conversión de vídeo a formato digital. Logifoto Vila-real, más que un estudio fotográfico. Calle Comunión 7, Vila-real.
La localitat d'Almassora aquest dissabte es volcarà d'una manera molt especial amb Vera, una xiqueta que té una malaltia rara i que li fa falta l'ajuda de totes aquestes persones que vulguin ajudar-la, que vulguin donar-li el seu suport, el seu carinyo, la seva estima. I Almassora ha decidit que va anar a dedicar un dia a aquesta xiqueta, una xiqueta xicoteta de 2 anyets. Nosaltres volem parlar amb l'alcaldessa d'Almassora, Merche Galí, per a que ens explique pues això, el per què han decidit ajudar-la i tot el que van a fer per a que vosaltres també pugueu participar. Alcaldessa, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Pues, aixina és, dedicarem tot un dia. La veritat que el mèrit no és de l'Ajuntament, sinó de la mama de Rivera, que s'ha menjat moltíssim i que està treballant molt per poder donar-li a la seva filla els millors cuidats i necessita un tractament que és molt car perquè no entra per la Seguretat Social i està treballant moltíssim per tal de poder donar a la seva filla i nosaltres només volíem pues, això, col·laborar en ella i ajudar-la perquè pensem que mereix la pena i moltíssima més gent que està col·laborant també i que van a ser els protagonistes del dia dedicat a ella, pues claro. Com els escaus d'Almassora, Duendelàndia, Tambors de Passió, sí. El Sentimiento Rociero, moltíssims que s'han volcat en ella i nosaltres no podíem ser menys que col·laborar, cedir el lloc i ajudar-los a que recauden el major possible per a que donar-li a aquesta xiqueta pues, una vida millor.
Claro, això és lo fonamental, no? Que no sé si ha pogut conèixer-la vostè a esta xiqueta, a Vera.
He conegut a la seva mamà i m'ha estat ensenyant vídeos, m'ha estat ensenyant també quin tractament està donant, que espera recuperar el tono muscular, com aconseguir gràcies a aquest tractament pues, caminar, I jo crec que això és l'important, veure que és per a una causa i que funciona, veure un tractament, a més, que li funciona i que gràcies a això una xiqueta que estava condenada a anar a no poder ni siquiera caminar, a anar en un carret, pues, escolta, pues, però jo crec que és important que estem ahí.
Que difícil és, no?, el veure que n'hi ha xiquets tan xicotets en 2 anyets ja que tenen aquesta problemàtica. I almenys no el seu granet d'arena per part de l'Ajuntament i per part de tots els veïns per a tirar-li una maneta. De quina forma els veïns poden tirar-li una maneta el dissabte?
Sí, pues poden arrimar-se, participar en els sortejos que van a fer, poden també comprar pulseretes que ja estan en pràcticament en tots els bars i llocs de restauració d'Almassora i poden fer donatius sense més allí. Ja te dic, arrimant, jo crec que ja també inclús arrimant-se i mostrant la seva solidaritat també és important, no sentir-se sol, això clar. També és algo important, però sobretot pues, si això si en un donatiu ja te dic, pujant a les colxonetes pues, també poden fer un donatiu o participant en els sortejos que se faran.
Molt bé.
I d'aquesta manera es consignaran a replegar pues, els més diners possibles.
Des de les 9:30 del matí, que comença amb un esmorzar solidari, que també és una altra forma d'ajudar, a la vegada que bueno, passes una estona i menges una miqueta, que sempre està bé.
Exacte. Primer un esmorzar solidari, després obrirem la zona de colxonetes per a que a més aixina puguem vindre famílies, disfrutar en els pis. Després a les 11 col·laboraran Tambors de Passió, faran una... inauguraran l'event en tocant conforme ells saben ben de valent, que a tots ens encanta, i col·laborar també en la presentació de l'event Elena Branchadell, de Canal Castelló i Ana Rosa Sanfeliu, que també és periodista, sí. I després ja començaran pues, les actuacions de Sentimiento Rociero, també de vindre la Patrulla Canina, per tots els xiquets que estiguin per aquí.
Això ens encantarà.
Ens encantarà, exactament. I faran també una exhibició de hip-hop, del hip-hop swing Almassora, que també participa i col·labora en ella. Després faran una batucada, que hi ha càrrec de Dimonis de la Plana, tot gent i entitats que han volgut participar.
De forma desinteressada, no?
De
participar
forma
per a tirar una mà.
Exactament, absolutament. I després faran una paradeta i tornaran a començar a les 5 de la vespre, aleshores faran una paradeta i tornaran a començar a les 5 de la vespre. A les 5 de la vespre tindrem l'actuació de Patio Hanna i d'actuacions de rock de los Dalton, Herbasana i los Replicantes, que també ho fan de forma totalment desinteressada i només pues, per això, per ajudar a la causa. Ja diria jo que l'Ajuntament d'Almassora és un xicotet gran arena també el que fem. La majoria són associacions, grups i persones que desinteressadament pues, volen també ajudar a aquesta etiqueta a que tingui una vida millor.
Que bonic veure quan tot el món recolza i quan tot el món està al costat d'aquestes bones causes. En la plaça Pere Cornell d'Almassora.
Exacte. Ahí en la plaça del Mercat mos podran trobar ja des de les 9:30 en aquest esmorzar solidari.
Molt bé.
Fins a les 2 i després de les 5 a fins que acaben les actuacions.
Important que vagi gent de tota la província, d'on vulga, però que vagi gent i que se gasten els dinerets, que total, però se poden fer una cerveseta o el que siga, no?
Claro, i comprar-se una pulsereta, una tireta per als sortejos, i després igual pues, tenen sort i se'n van a Vinòpolis, i jo què sé, la veritat és que la mamà de Vera i la gent que la rodeja han treballat moltíssim per a buscar moltes fórmules que, a més de que siga un dia de festa, un dia de solidaritat, pues que a més siga un dia on se puguen recaudar fons.
A més que es faran falta gran quantitat de fons, no?, per a poder aconseguir donar un passet més.
Efectivament. Perquè comentava en la seva mamà que unes poques hores d'este tractament, no sé si me va dir 36 hores d'este tractament, costen 6.000 euros. I, clar, això per a una família és impossible d'abarcar. I saber que n'hi ha ahí un tractament que pot millorar la vida de la teua filla i no tindre diners per a poder-lo pagar és molt dur. Per tant, jo crec que tenim que tots arrimar el muscle i estar ahí pues, quan faci falta, i ja li dic que s'acosten, que a més de passar-se-ho bé en família, anem a organitzar això, un acte en què ho poden passar bé en família, que ho poden passar bé xiquets, els majors, pues, i a més d'això ajudem a esta xiqueta que tinga una vida millor, pues, jo crec que en això mos hi estarem a dormir tots molt més avui.
Molt bé, sí. Doncs, alcaldessa, moltíssimes gràcies. Havíem de parlar precís perquè això era una causa que s'ha de difondre al màxim perquè vagi quan més gent millor.
Efectivament. I moltes gràcies a vosaltres perquè, mira, també aquesta difusió també és una forma ja de col·laborar.
Sí.
Perquè mos senten.
Clar que sí. Gràcies, alcaldessa d'Almassora. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
¿No encuentras el vehículo que buscas? Descubre Renault Selection en la primera gran feria del vehículo seminuevo de Renault Retail Group. Hay más de 1.000 coches esperándote a precios nunca vistos. Te garantizamos 1.000 euros por tu coche y otros 1.000 por financiar. Llévate el tuyo con hasta 5 años de garantía y el seguro auto de regalo. No faltes. Oferta RCI Bank. Consulta condiciones. Te esperamos en el parking de Carrefour de Castellón del 19 al 21 de octubre de 10 a 20 horas. Renault Retail Group Castellón.
Do you want to speak English? No.
Con Tec Idiomes, los niños a partir de 3 años podrán dominar con fluidez el inglés, francés y alemán, gracias a un profesorado especializado y unas clases dinámicas. Tec Idiomes, más de 25 años de experiencia. Nos encontrarás en Villarreal y Castellón. Nos gusta implicarnos y darlo todo por y para nuestro alumnado. Abogamos por el trato directo y personalizado, porque tú eres Estuditecles. No lo dudes y visítanos en nuestras instalaciones de la calle Molino de Villarreal, donde te informaremos de nuestro amplio catálogo de cursos. Ven a Clínica Dental Llopis Díaz.
¿Por qué?
Somos especialistas en implantología avanzada y estética dental. Tu dentadura con implantes en 48 horas.
¿Y me ofrecen garantías?
Somos un equipo de profesionales altamente cualificados y utilizamos tecnología y materiales de última generación. Clínica Dental Llopis Díaz, calle Perejil 10, Villarreal, 964-529048. Primera consulta gratuita. Financiamos tu tratamiento.
Vilatenda.com es el centre comercial online de proximitat, un espai web on podràs trobar la millor oferta dels comerços locals. Però el més important és que dona un percentatge de les seues vendes a diferents causes socials, sent la primera plataforma comercial solidària amb cor. Compra amb cor. Compra a Vilatenda.
És un projecte de Caixa Rural amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vila-real. Totes les tendències de la temporada otoño-invierno les encontraràs en Canem. Moda hombre, mujer y niño. Que no te lo cuenten. Y acércate a Canem y Canem Kids en Nules, Onda y Vila-real. O encuéntranos en www.canem.es.
Una 35 minuts. Avui nosaltres continuem parlant en aquest espaiet en el que dediquem a la unitat de prevenció comunitària. Anem a parlar de la tasca fonamental que tenen els pares i mares per a educar els seus fills. Però educar els seus fills, per exemple, en la prevenció. Bueno, anem a presentar a José Gisbert i que ell ens va explicar més cosetes. José, molt bon dia.
Muy buenos días, Núria.
Bé, parlem d'això perquè un any més s'engega, es comença un taller que se fa des de la Unitat de Prevenció Comunitària, un taller molt interessant, que s'anomena Estem a Temps. A qui va dirigit aquest taller?
Bueno, a padres y tutores de nuestros menores, o sea, lo que son pues padres y en algunos colegios también permitimos la, pues eso, lo que puedan ser abuelos que hacen la función de educadores también por claro. Ausencia de padres o porque, bueno, pero fundamentalmente los que tienen la responsabilidad de educar a los hijos, a los pequeños.
¿Y per a qué es fa, qué tipus de tallers? ¿Quina és la seva finalitat?
Bueno, fundamentalmente hace mucho tiempo que ya se habla de que la prevención, tanto en el consumo de drogas de adolescentes o de más mayores, como en todo tipo de prevención de conductas disruptivas o asociales o indeseables, la educación es la mejor herramienta y educar cuanto antes mejor, es decir, saber pues qué claves de la relación con los hijos tenemos que no descuidar para que pues el día de mañana no tengamos ese tipo de inconvenientes, ¿no?
Claro. Els pares i les mares, han de decidir per ells mateixos si volen acudir o no a aquest taller.
Clar. Sí, claro, es voluntario y se hace pues en una buena parte de colegios de infantil y de primaria de aquí de Vila-real, ya desde hace pues un montón de tiempo.
¿Se fa algunes edats determinades?
No, se trata de captar, pues eso, fundamentalmente a padres de educación, de niños que están en la etapa infantil, 3, 4, 5 años, uh-huh. y pues con esa relación que mantenemos con ellos sesión a sesión, otros padres, porque al fin y al cabo son grupos de padres en los colegios donde educan, donde cursan sus estudios sus hijos, uh-huh. Pues acaban enganchados curso tras curso a continuar en el grupo y compartiendo lo que es pues las vivencias de la maravillosa función que es criar a los niños, ¿no?
Aleshores podrien estar des d'infantil i no parar fins a sisè.
Exactamente.
Si es vulgueren, clar.
Sí, eso es...
¿Se dona el cas?
Se ha dado muchos casos, sí. Fíjate que empezamos en el año 2004 esta iniciativa, este proyecto, y el Estema Temps prácticamente todos los colegios lo conocen y lo piden cada año y de forma muy, muy informal se realiza. Quiero decir, no hace falta grandes alaracas, simplemente el que los padres que estén interesados pues hagan un poquito de presión a la dirección de los centros, al propio AMPA, que también nos coordinamos con ellos, y bueno, pues el Estema Temps se integra en muchos colegios como una actividad más dentro de las actividades que realizan las AMPAs para los padres, ¿no?, de alumnos. Y en otros casos no, porque el AMPA pues no funciona del todo bien, pero sí a través de los padres pues organizamos estos talleres. Pero ya te digo, como esto ya lleva muchos años,
funciona solo.
Funciona solo prácticamente, sí.
¿Pero s'han d'inscriure els pares que vulguin participar?
En algunos colegios sí, en otros es simplemente anunciar el primer día en que nos reunimos y luego ahí ya... Se establecen las sesiones, cuándo nos vamos a reunir, horario. El horario sí que se ha fijado ya siempre de 3 a 5 de la tarde, que por la experiencia que tenemos es el que mayoritariamente pueden acudir más padres. 3 a 5 de la tarde.
Es un horario complicado también, pero bueno.
Sí, sí, pero
si cualquiera... Hauran pares que a lo mejor en ganes no podrán porque treballarán.
Cualquiera sería un horario complicado, sí, ¿eh? Eso sí. Está claro, porque nunca llueve a gusto de todos, y pero sí que el año tras año hemos visto que donde más afluencia de padres encontramos es en ese horario. Se acercan a los colegios porque de 3 a 5 es cuando, bueno, pues los chavales tienen en ese momento clase, y a las 3 de la tarde se dejan después de comer en el colegio, y luego a las 5 pues se les recogen para ir a casa, ¿no? Ya a merendar y, claro, y a terminar ya la jornada escolar. Entonces son 2 horas ahí pues muy muertas, donde los padres que bueno, pues tienen la suerte de no trabajar por la tarde, pues sí que pueden acudir. Sí que es verdad que hay otros que no, y eso sí que se hace más complejo. Aún así, siempre se pueden turnar padre y madre en función del horario laboral, y luego mantenemos contacto por lo menos vía correo electrónico, pues recibiendo ellos información, y en los grupos también de WhatsApp, ¿no?, que formamos con los padres, donde pues sesión a sesión también seguimos en contacto. Sí.
Perquè clar, jo m'imagine que n'hi hauran diferències substancials entre el que s'ensenya o el que s'assessora a infantil, als pares d'infantil, al que s'ensenya als pares de primària. Inclús dins del marge de primària, no és el mateix els pares d'un xiquet que va primer de primària que els que un que va a sisè de primària.
Sí, por supuesto. Y eso siempre ha sido así. Hubo una experiencia en un momento determinado de hacer diferentes talleres donde, bueno, pues habían padres de edades de los hijos muy parecidas, pero al final vimos que al fin y al cabo los problemas o los retos son para todos los mismos. Lo que cambia es, pues quizás ese nivel madurativo que tiene el niño, pues el hacer cómo acercarse a ellos o qué técnicas utilizar o cómo abordarlo. Pero fundamentalmente, Nuria, yo lo que veo es más que la edad del niño, es la experiencia que tiene el padre y la madre. Es curioso. Y entonces eso también hace que muchos padres que, bueno, pues han empezado en el STEM ATEMS cuando sus hijos tenían 3, 4, 5 años, cuando sus hijos ya llegan a quinto o sexto, al último ciclo de primaria, pues hacen muy bien la función de Pigmalión para los nuevos padres.
Claro.
Y bueno, como la experiencia también es un grado, y dice, mira, pues a mí me pasó eso también con mi hijo, lo que estás contando, y,
claro,
y yo probé con esto y la verdad es que funcionó muy bien, o tuve que cambiar estos aspectos, cualquier cosa. Porque al fin y al cabo lo que sí que nos hemos dado cuenta después de tantos años es que los niños no es el problema, son los padres que tenemos que hacer cambios sustanciales en nuestra forma de mirar al menor, ¿no?
O sea, has de adaptarte una miqueta, ¿no?, al menor.
Sí, adaptarte al menor y adaptar tu vida a lo que es la crianza de los niños, claro. Eso claro. Está claro.
¿Ens pots ficar un exemple? Per exemple, qualsevol pare que ens estiga escoltant, que s'estiga pensant si vol anar o no a l'estem a temps, i que diga, el meu xiquet té 4 anys, què li vaig ensenyar jo? De quina forma puc, si encara a aquesta edat pues estan molt enjuassats, no presten l'atenció que toca, com se li ensenya?
A ver,
¿Qué li ensenyareu a un pare?
Yo creo que es vivir la experiencia, ¿no? Es un tema de, es que mi hijo tiene un problema o yo creo que tengo un problema con mi hijo y voy a ir al STEMA TEMSA. No, esto no es una consulta de ningún psicólogo, es una aventura y es una experiencia de sesión a sesión, ¿eh? En una sesión no se puede resolver nada. El objetivo fundamental es que nos sintamos seguros como padres con la tarea de educar. Segundo, que no nos sintamos juzgados. Ahí no juzgamos a nadie, es decir, todos lo hacemos rematadamente mal y lo mejor posible, las dos cosas. Entonces, no hay juicio de valor, no hay ningún... no ha de haber ningún temor por... me van a decir... ¿qué me van a contar? Primero, ¿qué me van a contar? Que no sepa, ¿no? Bueno, pues muchísimo, porque nadie, ni el más experto en paternidad ha aprendido o ha tenido una escuela de padres desde cuando pues tenía que estudiar en la facultad o en el cole, me refiero. Nadie nace aprendido o nadie nace enseñado para ser padre. Y bueno, pues el día a día se va aprendiendo. Sí que es verdad que es más fácil o es más difícil educar ahora que en los tiempos de nuestros padres o nuestros abuelos. Se han complicado mucho más las cosas. y por tanto es necesario más que nunca el que entendamos que el educar a un hijo no es una cuestión de solo un padre o una madre, o si solo estoy yo como padre o solo está como la madre una persona, sino que educa a la tribu, y en la tribu se incluyen otros adultos, se incluyen amigos, se incluyen familia extensa, se incluye del sistema educativo, escuela y la sociedad, ¿no? Y entendamos que, bueno, pues el mejorar lo que es mi competencia como persona para ser padre o para ser madre, tengo que entenderlo como una responsabilidad no individual, sino social. Si yo, por lo que sea, pues no he acertado a educar bien a mi hijo y el día de mañana me sale un delincuente, ahí creo un problema que ya no es individual, sino que nos afecta a toda la sociedad. Claro. Si ese punto de vista lo tenemos, entiendo también que mi hijo no es del todo mi hijo, sino que va a ser un miembro de la sociedad, ¿cierto? Yeah. Y bueno, pues estoy en una parte muy pequeña de lo que va a ser su vida, porque de alguna forma va a ser autónomo e independiente cuando tenga 30 años, como muy tarde, esperemos
sí,
que antes.
Sí, no me espere que me es ¿vale? Pronte, ¿no?
Sí, pero bueno. Y desde ese punto de vista, pues va a pasar la mayor parte de su vida sin mi cuidado y sin mi protección y sin mi esto no, esto sí, ¿no? Por tanto, eso lo tengo que entender.
Realmente es ser del que me estás... Estic intentant traure perquè estem parlant molt, però del que has comentat, ¿no? Que realment passem una xicoteta part de la nostra vida.
Sí.
Baix el cuidado dels pares. Mm. Però una gran part de la nostra vida... Sean independents.
Por supuesto, por eso digo que eso no lo perdamos de vista.
Si la vida, si durem 90 anys, per dir-te alguna cosa, ojalá, a lo mejor en pasem 20, sí. 25.
Para nosotros es para los padres es complicado entenderlo.
Exacte, que imagine que...
Porque es el día a día, porque es esa sobreprotección que hacemos a veces a los niños, ese miedo a que les pase algo, pero realmente... van a pasar más tiempo sin nosotros que con nosotros, ¿no? Y esa visión de futuro hay que tenerla a la hora de educar. Estamos educando para el futuro. Eso es un poco el motivo del Estema TEMS. Realmente sí que hay claves educacionales que tienen mucho que ver con que el día de mañana nuestro hijo no sea feliz o nuestro hijo no consiga tener esa capacidad de ser feliz aun con las vicisitudes que tenga la vida, ¿no? Que es un poco el tema de este curso, o por lo menos los talleres de este curso los vamos a enfocar sobre ese punto de vista, es decir, qué es lo que necesita un niño para crecer feliz. Pero no
es
desde
complicada que esta pregunta, ¿no?
Sí, sí, pero es que la felicidad yo creo que es el factor más importante de protección para cualquier tipo de problemas futuros con las drogas o cualquier acto...
Sí, pero els pares li poden donar la felicitat als fills.
A ver, por supuesto que sí, y es un poco lo que queremos debatir entre los padres que nos reunimos en esos talleres. ¿Qué entendemos por felicidad? ¿Es nuestra felicidad o una felicidad que cada uno tiene que buscar? Muchas veces los padres entendemos que esto es lo mejor, pero lo mejor en muchas ocasiones es enemigo de lo bueno, y es lo que sí que estamos observando, ¿no? Hay... pues eso, mucho consumismo, mucho, bueno, pues ¿qué quieres? Te voy a dar todo para que nunca te falte, te voy a sobreproteger, es decir, te voy a acompañar a todas partes. Bueno, pues a lo mejor lo mejor no es eso, lo mejor es que tenga ya una autonomía, que empieces ya a soltar un poquito cable y que él aprenda haciendo, no hacer por él. Es decir, lo que sí que en los talleres, y por eso se llaman talleres, más que nada es, bueno, vamos a ver qué dificultades tenemos para educar a nuestros hijos, que tienen que ver con nuestros sentimientos, que a veces nos bloquean, que a veces hacen que nos comportamos con nuestros hijos, pues a lo mejor de forma muy impulsiva o de forma demasiado generosa, o que dudemos al decirle que no, ¿no? No, el no es un no, y el sí es un sí, y siempre, ¿no? Porque nuestro hijo, si nos ve dudar, pues dice, hombre, pues voy a hacer
una
pataleta.
Piensa que puedes cambiar de opinión, claro.
Claro, y bueno, pues ahí tenemos nuestros miedos. Pues vamos a trabajar nuestros miedos.
¿Y qué pasa
miedos?
Si le di que no, ¿no?
Claro, sí, sí.
Aquí está también, es
pero lo que te decía, claro, lo que te decía es, antes a lo mejor de aplicar técnicas o de hablar de técnicas, pues mira, prueba esto, no sé cuántos, es decir, a ver, ¿qué te pasa con los miedos estos? ¿Cómo te surgen estos miedos? ¿Qué puede pasarle a tu hijo? ¿Por qué tienes tanto miedo a que le pueda pasar algo si realmente... ¿Sabes? Es decir, muchas veces estamos atenazados por una serie de miedos que son nuestros,
sí,
y con ellos actuamos de una manera determinada con nuestros hijos, y realmente ese miedo es infundado, no es más que nuestro miedo, porque se lo pegamos a él, ¿no?
I bueno, realment s'ha d'educar més els pares que els fills, eh?
Pues eso es lo que te iba a decir. Yo creo que el taller, y además eso lo dicen los asistentes, que es un taller para ellos, es un espacio sin hijos, donde hablamos de ellos, pero fundamentalmente trabajamos nuestro desarrollo personal, porque nunca acaba uno de desarrollarse como persona. Y también aparecen eso, aparecen nuevos retos, nuevas formas de ser padres. Hay una que debatimos mucho y discutimos mucho sobre padres muy adolescentes en su forma de y en sus actitudes con respecto a los hijos.
Ya.
Que se consideran más colegas que padres, ¿no?
¿Y eso es un error?
Bueno, se debate y realmente todos o la mayoría coincidimos en que sí, de que tú puedes jugar con tu hijo y empatizar mucho con él, pero no debes de dejar de ser adulto porque el niño necesita un adulto.
Marcar la línea, ¿no?
Claro, sí. Y eso la sociedad nos lo complica porque tenemos una sociedad que cada vez se confunden más los papeles. La gente mayor quiere seguir siendo pequeña o seguir siendo joven siempre. Y los niños quieren acceder muy rápidamente a las cosas que toca años más tarde, ¿no? Sí. Como un iPhone de 1000 y pico euros, cuando a lo mejor pues tendría eso que conseguirlo cuando ya tiene los 30 pasados, ¿no? Es decir, la sociedad no ayuda a entender que cada uno tiene su...
Es que más iPhone tienen.
Sí, es curioso. Y luego ahí entra también el valor de las cosas. Claro, si a un niño de 6 años o de 10 años, incluso de 12 años, le compro como padre un iPhone que vale 1000 y pico, al final, claro, lo siguiente ha de ser más, ¿no? Y lo siguiente más todavía. Y lo siguiente más.
No, pero es que incluso hay pares, ¿no?, que le compren al fill, pero ellos no el tienen. Sí. Eso no creo que estiga muy bien tampoco, ¿no? Le estás donando algo que tú no tens.
Claro.
Le estás fent veure que es más de lo que tú eres.
Ya, pero ¿eso a qué responde? ¿Por qué lo haces?
¿Por qué? Bueno, ¿quieres lo mejor? Porque el volen, claro, porque ¿quieres? Volen lo mejor para esa persona, primero, para su fill.
Primero porque te cuesta, ¿no?, decirle al niño que no. El niño lo ve en la publicidad, lo ve, bueno, de los amigos incluso, que eso es otro tema que siempre hablamos, ¿no?, del bueno, pues el que no sea impopular, el que mira a mi hijo que no tiene un móvil y los demás de la clase sí. Nadie tiene la verdad, eso es cierto, y en los grupos, yo siempre lo digo, nadie tenemos la verdad, pero sí vamos a hacer lo mejor posible y vamos a analizar, porque hay veces que hay que sentarse y decir y reflexionar sobre cómo lo estamos haciendo. Y,
claro. ¿Te ha pasado el que vaya algún pare o alguna mare y diga, jo ja ho sé tot. Uh-huh. A mi què m'has d'explicar? No sí. sé ni pa què he vingut, uh-huh. ¿no? Que haurà passat.
Claro, son las dos situaciones que se plantean. Una, no voy porque me voy a sentir juzgado, me van a decir pues que lo hago mal, ¿no? Y eso no es cierto. Y otra esa, es decir, ¿qué me van a contar si quien mejor sabe educar a mi hijo soy yo, ¿no? Es un
o
poco,
qui millor coneix el meu fill. Tú no coneixes el meu fill, ¿no? Mm. Una altra d'aquestes frases mítiques.
Sí. Expresarlo así tan claro nunca lo ha expresado nadie, pero sí con actitudes o con formas, ¿no? Y yo siempre le digo que repita una sesión más. Es decir, que no se quede con esa sensación o incluso que venga con esa impresión a la siguiente reunión. Y bueno, poquito a poquito se disipan esas, porque siempre hay algo nuevo que aprender, ¿no? Me refiero a que muchas veces pues tenemos como esquemas ya o como prejuicios yendo a los sitios y realmente, bueno, pues es conocer y si date una oportunidad y verás que, bueno, pues que nadie te está diciendo lo que tienes que hacer, ¿no?
Ya.
Sino simplemente que esto lo vivas como a ver qué puedes sacar de aquí, ¿eh? También hay personas que vienen, pues eso, a solucionar su problema, un problema concreto con su hijo y...
Sí.
Sí, y monopolizan, es inevitable, monopolizan una gran parte del tiempo dedicado a esa sesión y bueno, pues el propio grupo es el que decide si atendemos a esa necesidad, pero con un compromiso de esa persona, di, vale, hoy te toca a ti, pero...
Has de tornar a vindre.
Vuelve, porque es que si no... Y claro, siempre al final sí. La circunstancia, la respuesta es la misma, es decir, esto que estás contando se solucionará viniendo sesión a sesión y te darás cuenta de que has de relativizar, porque una de las sensaciones que también tienen los padres es, pues yo vine aquí al Estematens pensando que mi hijo necesitaba un psicólogo, que era rarito, que le pasaba algo, que lo hacía rematadamente mal como padre.
Y me he dado cuenta de que a todos les pasa igual.
Les pasa lo mismo, de que son los mismos problemas y de que, entonces claro... Uf, te da mucho alivio, te da mucha tranquilidad y la tranquilidad es necesaria para educar bien. La paciencia, la tranquilidad, la calma y sobre todo el disfrute de
También hi ha un problema, ¿no?, afegit. I és que moltes vegades tu tens una problemàtica en el teu fill, tu no saps bé com solucionar-la i preguntes. Uh-huh. Però potser no preguntes, preguntes massa. Uh-huh. Tens la resposta dels teus pares, dels teus sogres, d'algun amic que li ha passat, d'un germà, d'un veí. Què passa? Que cadascú te dona una opinió. ¿Ahí qué fas?
Bueno, es como en todo en la vida, quiero decir, cualquier problema que tengas, también laboral o si coges este trabajo o no, es bueno, ¿no?, el tener una red de apoyo y digas, voy a ver qué opinan las personas que son significativas para mí, pero luego voy a tener que tomar la decisión yo. Eso, a la hora de tomar una decisión o de solucionar un problema, es una de las fórmulas. No te quedes solo con tu idea, sino baraja otras posibilidades preguntando a personas que crean que son significativas para ti, que su opinión merece la pena escucharlos. Y luego, pues, resuelve tú. Ahí te vienen, sí, con ese problema de que me ha dicho mis padres, me han dicho no sé cuántos, pero yo siempre me remito a, vale, pero ¿y tú qué piensas de todo lo que has recogido, no? ¿Qué crees que es lo mejor para tu hijo, pero sobre todo para ti a la hora de solucionarlo? Y sí, hay problemas que, bueno, no sé, es decir, dentro de eso... Pues yo soy psicólogo clínico, me refiero, sí que hay problemas que realmente revistan más allá de lo que es una inseguridad de padre, que está exagerando a lo mejor, o la inexperiencia de padres, ¿no? Y bueno, aquí el niño pues necesita realmente un apoyo psicológico, un apoyo de un profesional o de un especialista, ¿no? Y bueno, pues se le comenta después de la reunión, por supuesto, y lo coges aparte y le asesoras a ese nivel. Pero no es el marco, lo que es el grupo, para abordar problemas individuales, sino para tratar temas donde cada uno sale de la sesión habiendo aprendido algo.
Claro. Per tant, l'estema temps està durant tot el curs, no? Fins al mes de maig?
Sí, hasta el mes de mayo, porque ya en junio por las tardes no tienen clase los niños y entonces... Ahí se acaba. Entonces, desde octubre hasta mayo, la mayoría de los colegios se realizan 8 sesiones durante todo el curso, de 2 horas de duración cada una, de 3 a 5 de la tarde, y empezamos esta misma tarde en el Carlos Artou, que es el primer colegio que avanza.
¿Y se sabe la asistencia? No. ¿Acudirán...?
En el Carlos Artou sí que se hace una hojita de inscripción, se mantienen los padres y madres que curso a curso pues han venido y bueno, pues por el grupo WhatsApp ya se les anunció y están dispuestos y con ganas de retomar este curso.
Uy, pues comenzará fuerte, ¿eh? José, prepárate.
Sí,
porque
sí,
de todo el cana replegada este estiu.
Buah.
Mira si tendrán cosas que preguntar.
Bueno, pero también los niños han crecido y eso es cierto. Y una pregunta que siempre se hace al principio, que es si te cuesta cada vez más educar a medida que crecen tus hijos, ¿no? Es una pregunta muy bonita porque realmente no tiene que ver con, aunque sean nuevos retos, son distintos retos, la temida, por ejemplo, la adolescencia. La adolescencia. Sí, pero tú también llegas a la adolescencia de tus hijos con experiencia, ¿no? Con más experiencia que si te hubiera tocado pues a los 2 años la adolescencia. Entonces, yo creo que ahí hay que formarse, es decir, tengo que prepararme para la adolescencia,
claro,
como el adulto tiene que prepararse para la jubilación, ¿no? Uh-huh. Porque si no, si le pilla desprevenido, dice, bueno, ¿y ahora qué hago con mi tiempo?
¿A partir de qué edad se puede comenzar a educar? ¿Tenía una edad? No tenía una edad.
No hay edad para educar.
Porque un bebé en teoría no... ¿No cuenten?
Sí, digamos que no se educa solamente con palabras, se educa con gestos, con el cuidado físico, con la alimentación, con el ambiente, ¿no?
Ya.
Que sea un ambiente
confortable. O sea, desde
confortable.
Que nais.
Claro,
realmente.
Incluso en el seno de la madre también, pues eso, se le puede poner música clásica, relajante, donde el niño esté dentro del vientre y, bueno, pues ya siente y ya se comunica, ¿no? Con pataditas o no. Y,
claro. Claro.
Yo creo que desde el momento de... Pero bien, y también antes incluso, porque es la expectativa que tiene la pareja a la hora de qué hijo queremos tener, ¿no? Que eso también se trabaja en alguna sesión, el de lo que pensábamos que iba a ser el criar un hijo a lo que está siendo, qué diferencias hay, ¿no?
Salen
cosas muy bonitas, ¿no? Sí, pues eso, de los sueños que, pues como todo, no siempre... és com ho pensàvem que era.
Com
no?
Tot, no, en esta vida, que sempre són més coses que després no se poden complir exactament al peu de la lletra.
Exactament, exactament. Però lo que sí es cierto es que al margen de que trabajemos la cuestión de desarrollo personal también dentro de las sesiones y la inteligencia emocional y muchas cosas que a lo mejor no se pueden adquirir en otros foros, siempre se acaba la sesión con una sonrisa, me refiero, de forma muy positiva, ¿no?
Molt bé.
Donde sí, no haya, no salga los padres no salimos con ansiedad, sino salimos muy relajados. Y ya eso es que engancha para decir, ay, qué ganas tengo de que venga la otra sesión, porque es un espacio para mí, y ya está, como sí. Padre y como persona.
Bé, José, ho deixem així, arribem ja a les dues del migdia, que sàpiguen tots els que ens escolten i que siguin pares de xiquets que estan en els diferents centres educatius, que si encara no s'han assabentat de que l'estem a temps està en marxa, que pregunten al seu centre educatiu per si volen formar part d'aquests tallers.
Claro, y nosotros nos ponemos en contacto enseguida con la dirección, con el presidente o presidenta de l'AMPA, y ya digo, Carlos Artou, el José Soriano, el Fundación Flors, Angelina Abad, es decir, poco a poco se van a incorporar. Vamos a empezar con los talleres. Algunos empezarán en enero y son más intensivos de enero a mayo, y otros ya han empezado o estarán empezando ahora a partir de octubre.
Doncs que tingues molta sort i que no te avasallen en moltes preguntes.
No, es una experiencia también de aprendizaje para mí, incluso como padre y como persona.
Gràcies.
A ti.
Doncs nosaltres ja arribem a les dues del migdia, la última de les pauses i ens acomiadem.
¿Te imaginas un centro de compras con marcas como Armani, Moschino, Guess, Valentino? Hasta el 90% de descuento en calzado, ropa y complementos. Ahora es realidad. Ahora es F&S Factory. De lunes a sábado, de 10 de la mañana a 9 de la noche, ininterrumpidamente. Cada día con prendas diferentes para los amantes de la moda. F&S Factory, tu centro de compras en Carretera Nacional 340, número 12, Alquerías del Niño Perdido.
Dos i dos, temps ja per a l'actualitat esportiva amb Javi Mata i Mònica Benavent. Nosaltres ens retrobem demà a partir de les 12:05. Que passin una molt bona vesprada. Adeu.
Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
En Protagonistes tenim preparades les últimes tendències de la temporada.
Per a tu, que t'agrada estar al dia, que vols estar informat i conèixer diversitat de veus.
Tot el que necessites saber ho podràs escoltar tots els dies de 12 a 2, de la mà de Sheila Gil i Núria Goterris.
Can't think of you.
Hola, què tal? Salutacions i molt bona vesprada. Una volta més a una nova retransmissió de Ràdio Vila-real.
Hola, què tal, Javi? Salutacions i molt bona vesprada en este estadi de la Ceràmica.
Hola, Javi, molt bona vesprada. Pues sí, una volta més estem així per a poder viure un altre partit.
Bona vesprada, company. Doncs ja preparats així en l'estadi de la Ceràmica per a apostar.
El Villarreal a la Ràdio del Villarreal.
Vila-real Sports, Ràdio Vila-real.
2 i 5. Està el Vila-real ja preparant el que va ser el partit de dijous davant de l'Eslàvia de Praga. Els de Javi Calleja entrenen i ho fan pues, amb aquesta idea, la d'intentar seguir en la bona ratxa de resultats que el tècnic ha aconseguit des de la seva arribada. El partit contra els de l'Eslàvia és un partit que pot significar la classificació del Vila-real a Europa perquè, a banda de que no seria matemàtica, sí que deixaria l'equip en una situació ideal i amb la sensació de poder afrontar el partit a Praga